Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Barcelona.com.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Siderland, i són catalans, i canten en català. Són l'Uri Plana, l'Andreu Mañós i l'Albert Sort. Siderland canten en català allò que ells mateixos anomenen pop nocturn amb melodies festives i so electrònic. Tenen un primer disc que es titula Totes les nits del món, 10 cançons amb l'alegria de viure, però a la vegada la por de la buidor i de les angoixes. Per què parlem avui d'aquesta banda, d'aquest grup, d'aquest trio, Siderland, avui al davantal de les 8 aquí del Món RQ, per dos motius. El primer, perquè aquesta banda catalana és una de les 18 finalistes que al gener, al Benidorm Fest, intentarà ser qui representi Radio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, cantant en català, com Tanxugueiras ho va intentar, i poc que li va faltar, cantant en gallec. El segon motiu és perquè un dels tres integrants de Siderland és coordinador del Món RQ, l'Albert Sort. L'Albert és un dels caps de colla del programa, i estem orgullosos d'ell, compartim els seus nervis, tot i que ell aparentment no en pateix mai, i, evidentment, al costat de l'Uri i de l'Andreu, són els nostres favorits a Benidorm per poder anar al Festival d'Eurovisió, que es farà a Liverpool. Gran culer, l'Albert Sort, sap que actuar a Liverpool amb una cançó en català seria posar una pica al lloc on van néixer els Beatles i on es canta el You'll Never Walk Alone. Però, per arribar a Liverpool 2023, s'haurà de passar primer pel Benidorm Fest a finals de gener. Feia molts anys que el català no era present a Eurovisió, encara que sigui entre els 18 finalistes de 876 aportacions al concurs. Aquí ja tenim els nostres favorits. Camí cap a Liverpool, el Siderland cantaran en català. Europa està preparada perquè es canti en català. O estarà a Espanya? Ho veurem. Felicitats, Siderland, i per molts anys, Albert Sort. Una part del Món RQ, camí d'Eurovisió. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va fer la Terra aquest dimecres 26 d'octubre del 2022.
I avui tornarà a ser un dia de sol, de núvols prims i de pols sahariana, tot plegat amb un ambient suau ara i càlid en el migdia, amb temperatures de 25 a 30 graus.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'accident a l'A2 genera ja més de 9 quilòmetres de cues entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Andreu de la Barca en sentit est.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aquesta nit, Televisió Espanyola ha fet públic cap a 11:15 quins grups participaran al Benidorm Fest per escollir la cançó que el representarà al Festival d'Eurovisió. Hi haurà 4 grups catalans i n'hi ha un que ens fa una il·lusió especial, com ara comentàvem al davantal. De pedra ens vam quedar ahir a la nit a RAC1 quan Televisió Espanyola va anunciar que un dels participants al Benidorm Fest serà...
Només vull amor.
Siderland.
Hola, ¿qué tal? Somos Siderland. Yo soy Yuri.
Yo Albert.
Yo soy Andreu.
Que es un poco loco pensar que hace dos días estábamos sentados en el sofá siendo Eurofans, mirando Eurovisión, viendo las galas, y que ahora de repente, sin comerlo ni beberlo...
No sabemos cómo comerlo todavía.
Y a disfrutarlo. A tope. ¡Vamos!
Si arribessin a Eurovisió, seria la primera vegada que Televisió Espanyola hi envia una cançó en català. Els oients del Món RQ coneixen perfectament el Siderland perquè un dels seus components, com dèiem, és l'Albert Sort, coordinador d'aquest programa. A banda, aquest grup barceloní el completen l'Uri Plana, cantant, i el bateria l'Andreu Mañós. Tots tres es van donar a conèixer fa 4 anys amb cançons com La nit no em fallarà o Reina del misteri. També són els autors de La Festa Infinita. No puc oblidar com em triaran els ulls. L'any passat van publicar el seu primer disc, que es titula Totes les nits del món. Han batejat el seu estil com a pop nocturn i el defineixen com un pop festiu i ballable que s'inspira en el món de la nit. L'any passat al Sutherland ja van estar a punt d'anar al Benidorm Fest amb una cançó que es diu Tragèdia o calor. De selecció els va escollir com a suplents. Avui, Uri Plan, Andreu Maños i el nostre Albert Sort seran al Mónarraco a partir de les 9. Com dèiem, dels 4 catalans que també aniran al Benidorm Fest, són els únics que habitualment canten en català. Els altres són Xaron, I am what I am. Una veterana drag queen de l'escena de Barcelona i guanyadora de la segona edició del Drag Race Espanya de 3 Media. També serà el Benidorm Fest Vico. És una compositora, pianista i productora musical que ha fet de talonera Alejandro Sanz i que ha treballat també amb Alice, amb Chenoa o amb La Pegatina. I encara un altre català, l'Alfred García, que ja va representar a Espanya al Festival d'Eurovisió l'any 2018 formant parella amb Amaya després d'Operación Triunfo. Dos aspirants més que han passat per OT són Agonei, també d'OT 2017. I Famous, que va guanyar OT 2018. També hi ha Blanca Paloma, que l'any passat ja va participar al Benidorm Fest, i les Twin Melody, dues bessones influencers que acumulen més de 18 milions de seguidors a Instagram i a TikTok. Els altres són Alice Wonder, Aritz Arén, FM, Fusa Nocta, José Otero, Carmento, Megara, Meller, Racky Ripper i Sofia Martín. El Benidorm Fest es farà entre el 29 de gener i el 4 de febrer. Finalment, hi ha 18 propostes a concurs, són dues més de les que s'havia dit fins ara, perquè Televisió Espanyola assegura que han rebut moltíssimes candidatures, gairebé 900. 900, diu que n'hi havia de molta qualitat, però finalment només hi haurà a la gran final de Benidorm 18, dels quals Sutherland. Les cançons que presenten tots aquests artistes les descobrirem d'aquí unes setmanes, però aquest dissabte Televisió Espanyola ja ha anunciat una gala per presentar els seleccionats. La pròxima edició del Festival d'Eurovisió, recordeu que serà de l'11 al 13 de maig a Liverpool, ja que els guanyadors de l'any passat a Ucraïna no poden acollir el concurs arran de la guerra. Com dèiem, en cas que passés la selecció de Benidorm, la de Sutherland seria la primera cançó en català a Eurovisió representant Radio Televisió Espanyola. No seria, però, la primera vegada, el primer cop que es canta el festival en la nostra llengua. Andorra ja ho va fer les 6 vegades que es va presentar el concurs. De fet, l'encarregada de fer història en aquest sentit va ser Marta Roura l'any 2004. Escrit per l'exlíder dels Glaucs, Jofre Verdagí, era aquest Jugarem a estimar-nos, que va sortir d'una sèrie de programes de TV3 anomenats 12 punts. A Marta Roura el van seguir a Eurovisió artistes com Susan Giorgi, Marian van der Wall, Jenny o l'ex-concursant d'OT Gisela. Val a dir que cap d'aquestes vegades els andorrans van arribar a passar de les semifinals, tot i que van estar a punt de fer-ho el 2007 amb el grup Anonymous. Tots estem d'acord, ho podem fer. El País dels Pirineus fora de la competició des de fa 13 anys, però la música en català només s'ha sentit en preseleccions a internet. Tot i així, l'ens públic l'any passat obria la porta a enviar un tema en català a Eurovisió en aquesta nova etapa marcada pel Benidorm Fest. De fet, ho deia aquí a RAC1 la mateixa portaveu de Televisió Espanyola, María Izaguirre.
Sería estupendo, ¿no? Yo creo que todo puede pasar. Si algo hemos demostrado es que en Radio Televisión Española cualquier sueño es posible y bueno, pues sería una estupendísima también noticia.
Una candidatura final en català també permetria a la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola passar pàgina i trencar polèmiques com aquella històrica de l'any 68 de Joan Manuel Serrat, que no va poder cantar La 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 en català i ho va haver de fer Maciel, recordem. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el productor del món RAC1, expert en Eurovisió d'aquesta casa i la que ens espera per passat, Jordi Ramos.
Portar una cançó en català al Festival d'Eurovisió suposaria per Televisió Espanyola un punt d'inflexió importantíssim en la seva trajectòria al festival. No ens enganyem. A priori, no sembla fàcil. Però el govern parla d'enteniment, l'ens públic d'una nova era, i el de Benidorm no deixa de ser un concurs on diuen que tot pot passar. El que sí podria repetir-se és el fenomen de les tanxugueires, amb un vot en massa dels catalans per una cançó en la nostra llengua. En tot cas, no ens podem precipitar. Tenim els noms, però falta sentir la música. I encara més, ens falta veure com s'ho fan a l'escenari. Una proposta europea ha de ser completa, i més d'un ja ha vist com les seves esperances s'enfonsaven per una mala posada en escena. De moment, els candidats, però, cal felicitar-los i avisar-los de pas que no es refiguin de res. 18 milions de seguidors poden fer molt de goig, però també ser del tot inútils davant del 50% del vot d'un jurat professional. I si no, que li ho preguntin a Rigoberta Bandini.
Les 8 i 10... Francesc de Dalmas es plega com a vicepresident de Junts per Catalunya. L'episodi després de l'entrevista de Laura Borràs al Fax de TV3, en què el diputat va perdre els papers i va intimidar una periodista, acabat amb la dimissió de Dalmas al seu càrrec orgànic al partit. Dalmas és també marxa de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Parlament, però no plegarà com a diputat, és a dir, que continuarà mantenint el sou i formant part de la cambra, si més no de moment. És el resultat de l'executiva de Junts per Catalunya que es va reunir ahir a la tarda durant més de dues hores després que el cas sortís de mare amb les declaracions de la Magda Urenich dilluns aquí en aquest programa, el Món RAC1. L'advocada era l'encarregada de fer l'informe que conclou que Francesc de Dalmases va tenir una actitud indigna d'un representant públic. Dins l'executiva de Junts per Catalunya, molts membres directament en demanaven el cap, és a dir, que marxés també de diputat al Parlament, però Laura Borràs i el seu entorn defensaven la continuïtat tant al partit com a la cambra. La marxa del ja exvicepresident de Junts per Catalunya es va consumar en una reunió molt tensa de l'executiva del partit en què molts membres volien fulminar Dalmases, a qui Laura Borràs va defensar amb ungles i dents. S'hi va negar i fins i tot va qüestionar l'informe de l'advocada Magda Urenich. En té tots els detalls Adrià Santasusagna.
Moltes fonts presents dins l'executiva expliquen a RAC1 que la reunió va ser tensa, molt tensa. Un ampli sector del partit, encapçalat per exconsellers i diputats de Junts, van reclamar el cap de Dalmases, és a dir, que plegués com a vicepresident del partit, però que també entregués l'acte de diputat. Aquest sector es va topar amb l'oposició de Laura Borràs, que va defensar aferrissadament Dalmases fins al punt de cridar a tota l'executiva. Alguns dels presents expliquen a RAC1 que va perdre els papers i que això va provocar que baixessin la persiana de la porta de la seu perquè la premsa no ho pogués sentir. Borràs, a més, va negar pressions i va posar en dubte l'informe que havia encarregat el partit a Magda Urenich, un fet que la resta de l'executiva va contestar tancant files amb l'advocada. Al final, tot es va tancar buscant un camí del mig, que tothom va acceptar per unanimitat. Dalmas es plega dels càrrecs orgànics del partit, però continua dins de Junts com a diputat al Parlament.
Això després de la reunió de l'executiva de Junts per Catalunya, en què, per cert, no hi havia el gran protagonista, Francesc de Dalmases. Just després de dinar, abans de la reunió, va tenir el que inicialment semblava un atac d'ansietat i va anar a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona perquè l'atenguessin. Ha passat la nit al centre hospitalari, on no descarten que hagi tingut una afecció cardíaca. Des del Món RAC1, una abraçada per Francesc de Dalmases i que recuperi, òbviament, el més aviat possible. Tot bé, com dèiem, quan es pot el cas al Fax de TV3 aquest mes de juliol, Adrià.
Tot arrenca aquest mes de juliol quan Laura Borràs és entrevistada al Fax. En l'entrevista se li pregunta sobre el seu cas judicial, un fet que l'equip de la presidenta volia evitar. Borràs, durant l'entrevista, deixa clar que no està contenta de com va la conversa.
Jo em pensava que venia una entrevista, no, ni a un interrogatori, ni a una... ni a un judici previ.
I just acabàs quan esclata el cas Dalmases. El diputat que l'acompanyava tanca en una sala a la sotsdirectora del programa, Mònica Hernández. L'agafa pel braç, l'escridassa, perd els papers i colpeja el mobiliari. El cas surt a la llum i el mateix Dalmases demana al partit que li obri un expedient informatiu. El diputat compareix al Parlament, on admet una discussió irada, però nega les acusacions del programa. Aquest dilluns RAC1 avança l'informe del partit en què es corrobora la versió del Fax i es critica la mala actitud de Dalmases. Tremases, i és en aquest punt quan es desencadena tot plegat. El diputat no accepta l'informe i envia una carta a l'executiva carregant contra Magda Oranich, que és l'autora del text. La qualifica de tendenciosa i que no explica la veritat. Una carta que provoca que Oranich, a qui RAC1 reveli pressions d'ell i de Laura Borràs per rebaixar la contundència de l'informe i qualifiqui de patètic el diputat. La pressió és tan gran sobre Dalmases que Turull convoca una executiva per dimarts a la tarda i Dalmases acaba dimitint com a vicepresident del partit.
Però atenció, perquè després això que explicava l'Adrià Santa Susagna, hi ha membres del Consell Nacional de Junts per Catalunya que no en tenen prou amb que hagi plegat Dalmases com a vicepresident de Junts per Catalunya. Diverses persones estan impulsant ara una recollida de signatures perquè Junts l'obligui a plegar com a diputat al Parlament. El cas és que aquesta, entre cometes, conducta de Francesc de Dalmases al fax de TV3 sembla que no era un episodi puntual. Se suma una corrua de queixes per la seva actitud tant en membres del partit com en periodistes. De fet, a l'executiva d'ahir de Junts per Catalunya també se'n va parlar i a RAC1 hem contrastat com a mínim dos casos més dins de Junts. Jordi de Planell.
La Caixa dels Trons es destapa el 18 de juliol, quan es fa pública la intimidació de Francesc de Dalmases a la subdirectora del fax. En una reunió de l'executiva de Junts, celebrada dies després, diverses diputades alcen la veu per denunciar que l'actitud del seu company de grup no és un fet aïllat i que elles també l'han patit al Parlament. Parlen de missatges intimidadors, de trucades a hores intempestives o d'esbroncades a crits als despatxos del Parlament. Els retrets, denuncien, els queien quan en alguna reunió portaven la contrària a les tesis defensades per Laura Borràs. Es queixen que Dalmases no tolera la discrepància i que ataca sense contemplacions aquells qui considera deslleials. La situació ha arribat a nivells de tanta tensió que alguns diputats directament no li dirigeixen la paraula i l'eviten als passadissos.
Però la direcció de Junts per Catalunya no havia mogut fitxa, Jordi.
No, la direcció de Junts era conscient d'aquesta situació com a mínim des de finals de juliol, però ningú s'hi ha posat perquè cap dels afectats ha arribat a formalitzar una denúncia interna contra Dalmases, malgrat que alguns sí que van fer arribar el seu malestar a Magda Oranich. A la reunió d'ahir a la tarda, almenys dues diputades van tornar a verbalitzar les intimidacions del seu company de grup. La presidenta Borràs no va pair bé ni aquestes denúncies ni el to crític general contra Dalmases i va acabar escridassant els seus companys acusant-los de fer sang. Amb l'acord final, es va evitar que arribés al riu.
De fet, Francesc de Dalmases s'ha trobat amb molt pocs suports després dels fets. A banda de Laura Borràs, l'únic que l'ha defensat públicament, almenys públicament, les últimes hores és el diputat de Junts per Catalunya, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. Per exemple, aquesta nit, el 324.
Tenir present sempre que els polítics són persones, no? I que darrere de, doncs, del que veiem d'una conducta més o menys censurable, però que crec que no justifica la que l'arre aquest...
Els diaris destaquen avui que el cas Dalmases també desgasta la presidenta del partit, Laura Borràs, ja que es tracta, diu la premsa, del seu escuder i protegit, literalment, en Alfonso.
La Vanguardia destaca que Dalmases va cedir a la pressió, forçat per la situació, i que Laura Borràs es queda sense un dels col·laboradors més estrets en la direcció del partit. El periòdico suspèn Dalmases i Àlex Salmon escriu: han existit massa complicitats entre la premsa amiga i polítics des dels anys de Pujol, però les generacions canvien. El Punt Avui diu que el cas Dalmases deixa al descobert les fortes tensions dins de Junts en un moment en què el partit intentava mostrar una imatge de reconstrucció. L'Ara apunta que els afins a Laura Borràs han tractat tot l'episodi com si fos una cacera de bruixes contra Dalmases. El Nacional, José Antic, escriu que dimiteix l'escuder de Borràs, que era una peça de caça major en la lluita interna que viu el partit. El País creu que el fet que Dalmases mantingui l'acte de diputat augura més desgast per a Borràs, que perd el seu protegit, i La Razón diu que la renúncia de Dalmases deixa la presidenta de Junts encara més sola i en pitjors condicions de conservar la seva influència dins del partit.
De tot plegat, escoltem ara els comentaris de dos col·laboradors del món RAC1. El primer, el signa el periodista i expert en comunicació política, Toni Aira.
Segur que el sona aquella imatge de Kate Winslet i Leonardo DiCaprio a la pel·lícula Titanic, amb ella estirada damunt d'una fusta post-naufragi i ell congelant-se de fred a l'aigua. Ahir en corria un mem amb el nom de Laura Borràs sobre l'actriu i el nom de Junts sobre l'actor. És normal que n'hi hagi que facin acudits del que està passant a Junts. Si fins i tot ahir noms importants de la cúpula admetien que en els últims temps els juntaires no perden l'ocasió de fer-se l'araquiri, és del tot comprensible que els seus adversaris externs en facin conya, festa i xerinola. I segueixin atents a les seves pantalles pantalles perquè ahir, de nou, no es va acabar res. Els més convergents segueixen persistint en mirar de fer endreça pas a pas i consideren que el sobrevalorat sector borrasista està més sol i les seves males pràctiques més exposades, però sense horitzó final a la vista de jornades convulses com la d'ahir, amb reunions al més alt nivell protagonitzades per crits i males paraules, aquí ningú d'ells guanya. Tots perden, la Kate i el Leo en aquesta versió, tots amb l'aigua al coll i baixant.
I el segon és el de la cap de política de La Vanguardia, Sílvia Angulo.
No calia obrir una nova crisi a dins de Junts. El diputat Francesc Dalmases ha intentat estirar tant la corda que al final s'ha trencat. No pot haver cap discussió sobre la llibertat d'expressió i sobre les conductes intolerants que intenten sotmetre aquesta llibertat. Això ha de tenir molt clar el diputat, que també és periodista. Finalment, abans de ser cessat i forçat per tot l'enrenou, va decidir dimitir de l'executiva del seu partit, però s'ha aferrat a l'escó. Junts hauria d'haver demostrat més diligència davant d'uns fets que corroboraven des d'un principi molts testimonis. No ha estat fins que es va filtrar l'informe intern elaborat per Magda Oranic i l'intent i a la desesperada de Dalmases per desacreditar-lo que Junts ha intentat tancar el nou cisma que s'obria a dins del partit. No és acceptable aquest tipus de comportament, com tampoc ho és la d'aquelles persones, càrrecs electes, que van ser testimonis directes d'una actitud incorrecta que van presenciar com el diputat va perdre els estreps i no van fer res per evitar-ho.
8 i 20, avui farem tertúlia per parlar-ne tot plegat amb Ramon Rovira, en Xavier Melero, Anna Gómez, Francesc Marc Calabro, Xavier Domènech, aquí al Món a RAC1. Però també parlem de Joan Ignasi Elena, que defensa al Parlament la destitució del comissari en cap dels Mossos i fins i tot passa l'atac. En la seva esperada compareixença a la Comissió d'Interior va criticar tots els que l'acusen de donar directrius polítiques a la policia catalana.
Els cossos policials han de tenir orientació política i qui defensa el contrari entenc que defensa cossos policials que actuïn per lliure i que no responguin davant de ningú. És a la ciutadania a qui els cossos policials naturalment han de retre comptes, com nosaltres també. I així és a les societats democràtiques.
Els arguments que va esgrimir el conseller Elena per defensar el canvi de comissari en cap van ser molt semblants als que ja va explicar en l'entrevista aquí al Món a RAC1, com ara que calia que per continuar feminitzant el cos. Però Ramon Espadaler, antic conseller d'Interior, li va retreure falta d'explicacions justament recordant aquella entrevista de dijous passat.
Vostè diu, no, jo em faig responsable del que dic, vostè parla molt poc. De fet, en la intervenció inicial va dedicar més minuts al vostè que no pas en aquesta mateixa comissió, la qual cosa ja dona compte de quin respecte té per aquesta comissió.
Bueno, té respecte per la comissió i té respecte pel programa de ràdio. No passa res, tampoc. Ai, és que, escolta, m'hauria de saber quants com Ramon Espadaler ha fet el mateix d'anar abans a parlar als mitjans de comunicació que parlar a l'executiva del partit o que parlar amb un... És probable, que pugui tenir raó de venir aquí i tal, però, escolti, també... Ai, Déu. De fet, l'oposició en bloc se li va llançar el coll, fins i tot amb amenaces de reprovació, Benet Iñigo.
El conseller va defensar amb dents i ungles tant la decisió com la seva potestat per destituir Josep Maria Estela, però es va quedar totalment sol. El representant del PSG, Ramon Espadaler, no se'n creu ni mitja paraula.
Com si fos una ingerència. Doncs miri, no ho és. Qui té la competència per nomenar o cessar els comissaris que consideren més oportuns és el conseller d'Interior.
Sortim amb molts més dubtes dels que hem entrat en aquesta comissió, sortim amb molts més interrogants. Conseller, ens aboca, sí o sí, a demanar la seva reprovació.
Els únics que no el van acusar de polititzar el cos va ser la CUP, però el van criticar pel contrari, per no entrar-hi prou. I, a més, van criticar l'elecció del nou comissari en cap, Eduard Sallent, a qui Elena defensava davant les acusacions d'entorpir investigacions de corrupció.
Voldria reclamar confiança i no posar en dubte la honorabilitat i la professionalitat de ningú.
No ens ha agradat de cap forma aquest nomenament. I no ens agrada perquè sabem que va ser el principal responsable de tota la repressió patida en les mobilitzacions post-sentència.
Junts, per cert, va recordar un cop i un altre al conseller que el govern està sol davant crisis com aquesta.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra han apartat de funcions un inspector per presumptament haver intentat manipular el procés per ascendir a intendent. Segons la investigació d'Afers Interns, és la persona que va deixar un telèfon mòbil gravant a la sala de reunions on s'havien de decidir les proves per ascendir dins del cos. Un jutjat de Barcelona ja l'investiga per un delicte de temptativa de revelació de secrets. De moment, i fins que no hi hagi sentència, els Mossos d'Esquadra li han obert un expedient i l'han traslladat. Com va avançar el digital al món.cat, l'assenyalat és un inspector de la Divisió d'Avaluació i Servei. Es tracta de la unitat que ara dirigeix el major Trapero. L'imputat formava part del tribunal que gestiona la promoció d'ascens a inspector i alhora era candidat per ascendir a intendent. Per això va poder deixar el telèfon gravant a la sala de reunions del tribunal, que era la mateixa. L'aparell no tenia targeta SIM per dificultar la identificació. continua la polèmica per la contractació de l'empresa Desokupa per part de l'Ajuntament de Premià de Dalt, tot i que després de les crítiques al govern de Josep Triadó, que configuren Junts i el PSC, va decidir rescindir el contracte, la protesta d'un grup de veïns i d'activistes va obligar ahir a suspendre el ple municipal. La concentració l'havia convocat la xarxa d'habitatge del Baix Maresme per protestar contra la contractació de l'empresa per assessorar l'Ajuntament en matèria d'ocupacions mafioses. Els manifestants, la majoria joves, van entrar a l'edifici cridant consignes com fora els feixistes dels nostres pobles. L'alcalde va intentar aturar-los, però finalment va optar per suspendre el ple, que es va reprendre més tard a porta tancada. L'Ajuntament de Barcelona reclama accelerar els canvis legals per poder lluitar contra les ocupacions mafioses i els lladres reincidents. Lamenten que amb les eines que tenim en l'actualitat es trasllada un missatge d'impunitat a la ciutadania. Així ho advertia ahir el tinent d'alcalde de Seguretat de la Ciutat de Barcelona, Albert Batlle, en l'acte anual d'homenatge als agents de la Guàrdia Urbana.
Com a cos de policia tenim reptes recurrents que són permanent objecte de la nostra atenció. I hem de seguir sent el centre dels nostres esforços de tots i totes les agents i comandaments. L'exigència en els canvis de la legislació penal per lluitar la sensació d'impunitat d'algunes formes delictives no és menor. Nosaltres farem la nostra feina, però cal que després hi hagi un emparament legal per reblar-la.
Albert Batlle també es va comprometre a dignificar el Raval i va destacar la posada en marxa del nou operatiu de la Guàrdia Urbana per reduir el consum de drogues al barri. 25, la Generalitat tampoc no complirà les inversions previstes per aquest any a Catalunya. De la mateixa manera que el govern d'Espanya, La Vanguardia desgrana avui la situació de l'execució de les obres que el govern de Catalunya havia previst al país. A finals de setembre s'havien fet un 32% de les inversions pròpies. Per tant, a hores d'ara ja seria impossible complir amb el pressupost durant els darrers 3 mesos de l'any i caldrà veure quan s'acabarà executant. Nil Sant Martí.
Per saber quin nivell de compliment correspon a aquest 32%, cal tenir en compte que l'any passat, per les mateixes dates, s'havia executat una mica més, del 35%, i que en acabar el 2021 s'havia superat el 71%. Per tant, l'últim trimestre de l'any és clau, però no es complirà tot el que havia promès el Departament d'Economia. De fet, les dades d'inversions promeses que s'han fet fins l'estiu són més baixes si a les inversions de la Generalitat hi sumem els diners europeus que ha rebut de la Unió Europea amb el programa Next Generation. Si els comptéssim també, el grau de compliment el 30 de setembre passat era del 21,3%. Fons del Departament d'Economia recalquen a La Vanguardia que aquest percentatge no seria realista perquè els diners europeus que s'han inclòs al pressupost no eren per gastar només aquest any, sinó també durant els propers. Arribats aquí, una dada, però, molt important. L'incompliment de la Generalitat és equiparable al de l'Estat. Si comparem les xifres, l'any passat la Moncloa només va executar un 35% del que havia assignat a Catalunya. La Generalitat, un 71%. Per tant, dues conclusions ben clares. La primera és que cap de les dues administracions no va complir el que havia promès. I la segona, que el govern català s'hi va costar més que l'espanyol. En concret, l'execució de la Generalitat va doblar la de la Moncloa.
Caldrà veure com entomen aquesta galleda d'aigua freda sobre les inversions als empresaris. El cas és que ahir el sector ja va picar la cresta a la Generalitat per un altre motiu, la pressió fiscal. Els empresaris retreuen al govern que el dèficit fiscal que pateix Catalunya no justifica l'existència d'impostos com el de patrimoni. Ho van dir ahir la nit de l'empresari de la patronal CECOT. L'acte el va presidir Pere Aragonès, a qui també van recriminar que la pressió fiscal alta, si suma cara a la inflació, està augmentant encara més la recaptació dels governs de Catalunya i d'Espanya, informa Marc Segués.
El president de la patronal catalana, Xavier Panés, va tenir un discurs dur amb la Generalitat, a qui va exigir una rebaixa d'impostos per poder ser més competitius.
Aquest mal finançament de la Generalitat no explica ni justifica l'altíssima pressió fiscal que suportem les empreses catalanes i que ens porten a una evident pèrdua de competitivitat. Ni tampoc explica ni justifica l'encara existència d'alguns impostos com el de patrimoni. En aquest capítol, en el de pagar impostos, aquí sí, aquí som líders.
Per la seva banda, Pere Aragonès aposta per un futur del sector que passi per reindustrialitzar el país a través de l'energia verda. El president marca el 25% del PIB com la xifra assolida per la indústria catalana.
Catalunya en aquests moments té un 20% del seu producte interior brut. Ens hem de marcar com a objectiu arribar a finals d'aquesta dècada al 25%. Ho podem fer. Catalunya serà industrial o no serà?
El republicà va assegurar que Catalunya està en posició de liderar grans projectes a nivell continental com el xip europeu o l'hidrogen verd.
Per cert, que avui Nació Digital publica les principals xifres dels pressupostos que Jaume Giró havia encarrilat abans de plegar com a conseller d'Economia. Els comptes mantenien l'equilibri de distribució entre conselleries, el Departament de Salut continuava sent la que més diners rebia i amb els nous comptes hagués rebut 1.000 milions d'euros més fins a arribar als 11.000 milions. Després venia Educació. amb 6.600 milions i també drets socials amb gairebé 3.150 milions. Jaume Giró havia pactat amb Pere Aragonès com repartir els gairebé 3.000 milions de despesa addicional pel 2023. Les conselleries de Junts per Catalunya s'enduien gairebé un 64% d'aquests diners extres, tenint en compte que, per exemple, la Conselleria de Salut i la Conselleria de Drets Socials penja o penjava de Junts per Catalunya. En tot aquest context, Pere Aragonès i Salvador Illa es reuniran divendres per abordar el nou panorama de la política catalana des que Junts per Catalunya va abandonar el govern i Esquerra Republicana s'ha quedat sol al Palau de la Generalitat, com va explicar Salvador Illa aquí al Món a RAC1. La intenció és parlar d'una de les patates calentes que té el president, els pressupostos de l'any que ve, que ara mateix no tenen perspectives de rebre llum verda del Parlament. Pere Aragonès tancarà amb el cap de l'oposició una ronda de reunions que ha fet també amb Junts per Catalunya, amb la CUP i amb els comuns. Marc Martínez Amat.
Les trobades les ha mantingut en secret fins al punt que fins ahir no es va saber que el president es va reunir amb les cupaires Dolors Sabater i Eulàlia Reguant el mateix diumenge que estaven bastant la remodelació del govern. La reunió amb Jéssica Albiach el divendres següent sí que va transcendir. I de Junts es va veure amb Jordi Turull i Albert Batet dimecres passat i els va demanar que actuïn amb responsabilitat, tot i estar a l'oposició. De cap de les reunions n'ha sortit un acord. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, reconeix que un dels temes que despatxen en les converses és l'aprovació dels pressupostos, i Aragonès també en parlarà amb el líder del PSC, que s'ha ofert a pactar-los.
Creiem que era important fer primer aquestes reunions, amb els que ja s'havia pogut arribar a grans acords prèviament, confiats en que es podrà seguir arribant a acords, i aquesta setmana hi haurà la reunió amb el cap de l'oposició. Igual que les reunions anteriors, són reunions per abordar la situació política en el sentit més ampli, no centrades en un únic tema, tot i que és obvi que el tema dels pressupostos també sortirà.
El govern no concreta encara quan portarà al Parlament els comptes, que no tenen garantit a hores d'ara que puguin tirar endavant.
I en paral·lel, aquest migdia arrenca el debat de pressupostos a Espanya al Congrés dels Diputats, un primer tràmit que s'allargarà dos dies i que, si no hi ha sorpreses, Pedro Sánchez superarà sense problemes. La ministra d'Hisenda obrirà el debat a les 12 i a la tarda i demà al matí quan intervendran tots els partits polítics. Dos quarts de nou, la ministra de Justícia descarta que amb la modificació del delicte de sedició el govern d'Espanya es plantegi també una reducció de les penes. En resposta a la pregunta d'un senador de Ciutadans, la ministra Pilar Llop es va limitar a dir que el govern només es planteja adaptar aquest tipus penal a l'any 2022.
En su pregunta habla de reducir las penas a la mitad, pero no habrá escuchado en ningún momento que este gobierno haya hecho un pronunciamiento similar. Lo único que puede haber escuchado es la constatación de que el tipo penal de sedición regulado en nuestro Código Penal, la conducta que describe, ha dejado de ser ajustada en relación con el modo, con la manera en que hoy en día, en el año 2022, se cometen estos delitos contra el orden público y contra el orden constitucional.
El que sí que estaria negociant el govern d'Espanya, segons llegim avui el Confidencial, és un altre gest cap a Esquerra Republicana per intentar rebaixar les multes per desordres després del procés. L'objectiu seria desbloquejar la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com la famosa Llei Mordassa, per poder rebaixar les sancions de delictes com els de desobediència o desacatament a l'autoritat. Ara les infraccions molt greus es castiguen amb fins a 600.000 euros i les greus amb 30.000, unes multes que Esquerra considera abusives. Mentrestant, fons del Palau de la Moncloa han assegurat al diari ABC que Esquerra no els ha fet arribar encara cap proposta i el govern espanyol no farà cap cas en aquest sentit si els canvis no es pacten abans. Això sí, el diari diu que aquesta proposta formal per modificar el Codi Penal arribarà abans de finals d'any. L'objectiu és que la legislació s'adapti tant a les exigències d'Esquerra com a les de Junts per Catalunya i tinguin el mateix efecte que el d'una amnistia pels líders processats. Però, fins i tot, si acaba tirant endavant la reforma del delicte de sedició, el president Puigdemont no té la intenció de tornar a Catalunya. Almenys el que diu la Razón avui, que no s'ho planteja perquè encara que rebaixin les penes pel delicte de sedició, el jutge el podria empresonar igualment de manera preventiva a l'espera d'un judici. A més, aquestes fonts també recorden que Puigdemont continua acusat de malversació, un delicte que comporta penes de fins a 12 anys de presó si la quantitat malversada supera els 250.000 euros. Per tot plegat, Puigdemont hauria arribat a la conclusió que només podrà tornar si finalment la justícia europea li dona la raó. Ara bé, perquè la reforma del delicte de sedició s'arribi a concretar, encara ha de superar uns quants obstacles, alguns interns dins del PSOE. La Vanguardia explica avui que la direcció de Pedro Sánchez té coll avall que alguns barons territorials, com ara els presidents de l'Aragó o Castella-La Manxa, és a dir, Javier Lambán o Emiliano García Page, s'oposaran a rebaixar les penes per aquest delicte perquè temen que els passi factura a nivell electoral. Les eleccions eleccions en aquestes comunitats autònomes seran al maig, coincidint amb les eleccions municipals, i els nervis estan a flor de pell. La resposta de la direcció del PSOE, segons explica i llegim a La Vanguardia, serà fer, literalment, pedagogia per intentar que afluixin el to de les crítiques. El Consell de l'Advocacia Catalana farà d'acusació particular en el cas Pegasus. El jutge que porta aquesta causa a Barcelona ha acceptat la petició de l'organització per personar-se. Recordem que s'investiga l'espionatge fet amb el programari Pegasus a diversos líders independentistes, entre els quals el president Aragonès. Segons explica el Consell de l'Advocacia Catalana en un comunicat, van demanar poder fer d'acusació particular perquè tenen la funció d'emparar els col·legiats i la seva llibertat d'actuació, ja entre els espiats i advocats, com ara Jaume Alonso Cuevillas o Andreu Vendrende. 8 i 34 minuts, una excel·lent notícia, pensem com pensem. Un fàrmac contra el càncer creat al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia supera amb èxit la primera fase de l'assaig clínic. Es tracta de l'Omomic, que en proves al laboratori es va mostrar molt efectiu per aturar el creixement dels tumors. Ara s'ha començat a provar amb els primers pacients i s'ha demostrat que també és segur i que té molt pocs efectes secundaris. El pròxim pas serà tastar-lo amb més gent per veure a quins malalts pot arribar a funcionar. Informa Laia Colomer.
L'Omomic és una miniproteïna que en experiments preclínics ha demostrat que és capaç d'aturar l'expansió dels tumors. Concretament, inhibeix el MIC, un element que es troba al nucli de les cèl·lules canceroses i que promou el creixement d'un 70% dels tumors. Es desconeix encara com es trasllada això als pacients, si demostrarà la mateixa efectivitat que el laboratori, però els primers resultats són esperançadors. La directora de la Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer del Bio, Elena Garralda, explica a RAC1 que és un fàrmac segur.
Que se puede dar con pacientes y donde no hemos visto una toxicidad inesperada o una toxicidad que haga que este fármaco no se pudiese seguir desarrollando de momento, ¿vale? Y luego también el perfil de toxicidad ha sido muy bueno, lo cual abre las expectativas de poder hacer combinaciones de este fármaco con otros fármacos.
En 8 de 12 pacients que es van analitzar també s'havia estabilitzat la malaltia. D'aquí uns mesos començarà la segona fase de l'assaig clínic.
Mentrestant, el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero, demana que les negociacions entre el Ministeri de Sanitat i les farmacèutiques a l'hora de pactar el preu dels medicaments nous siguin més transparents. Creu que és la manera que s'aprovi més ràpid i a un preu més baix. Ara, des de l'Agència Europea, els autoritza, passen més de 500 dies fins que es poden fer servir a l'estat espanyol. El món ha recut, a Bernero proposava seguir l'exemple d'Itàlia o del Regne Unit.
Jo crec que hauríem d'aplicar models de discussió, com per exemple tenen a Anglaterra amb el NICE, que és absolutament transparent. El NICE, quan no arriba a un acord amb la indústria farmacèutica per temes de preu amb un medicament, ho publicita. I la pressió pública té tanta força que, escolti, al final del dia les negociacions acaben bé.
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat evita posicionar-se, però diu a RAC1 que ja treballen en la reforma de la Llei de Garanties per abordar aquest problema. I gairebé la meitat de les persones més grans de 80 anys ja s'han vacunat de la quarta dosi del Covid i de la grip. Avui fa un mes que va començar la campanya de vacunació d'aquesta franja d'edat. Concretament l'han rebut un 45% de la gent més gran. En canvi, la vacunació queda més curta en les persones d'entre 60 i 80 que tot just es van començar a vacunar fa una setmana. Dels 70 als 79 anys, un 14% de la població ja s'ha vacunat de la segona dosi de record de la vacuna del Covid, mentre que dels 60 al 70 només un 6%. Pel que fa a la grip, les xifres són similars. Des de la setmana passada, la vacunació està oberta per tothom que té més de 60 anys. S'ha de demanar hora a La Meva Salut al web citasalut.gencat.cat o bé trucant al CAP. Mentrestant, els casos de Covid mantenen la lleugera tendència a l'alça, però encara els nivells molt baixos. De fet, el grup de recerca en biologia computacional i sistemes complexos, el Biocoms, qualifica de relativament bones les últimes dades del coronavirus. Tot i que a l'octubre la circulació del virus ha crescut, asseguren que no hi ha hagut de moment un creixement fort. Per cert, segur que recordeu que ahir us explicàvem la història de l'Oliver, un nen de 2 anys i mig que viu a Mèxic i que necessitava venir a Barcelona urgentment per poder-se operar d'un tumor cerebral. Doncs bé, segons llegim avui al diari El Mundo, l'Oliver i la seva família ja estan volant cap a l'aeroport del Prat. La previsió és que hi arribin aquest migdia i la família cap a les dues, i la família espera que puguin operar el nen aquesta mateixa nit. Ho han pogut fer gràcies a un empresari espanyol que ha pagat anònimament tot el viatge. I l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, que ha fet el primer transplantament de ronyó de l'estat a un home de més de 90 anys. tenia una insuficiència renal crònica i li van posar un òrgan d'un donant gran, que en la majoria de casos es descarta per pacients joves, informa Laia Framis.
El pacient té 90 anys, es diu Agustí Rovira, i feia 4 anys que estava fent diàlisi i en llista d'espera. La cap de trasplantaments renals del Clínic, Mireia Mosquera, admet que l'edat els feia dubtar.
Ens havíem plantejat de no trasplantar-lo, però recentment l'havia vist a la consulta i realment no n'hi haguessis posat 90, n'hi haguessis posat 70. Un senyor actiu, sense patologia de base, amb molt bon estat general i que realment la diàlisi li estava marcant la seva vida i li estava causant grans problemes.
I l'oportunitat va arribar en rebre un òrgan d'un donant de més de 80 anys, tal com explica el nefròleg Vicenç Torregrossa.
Si tenim donants que són anyosos, podem aprofitar-los per a receptors que també tenen certa edat. Llavors són donants que, si no, probablement ens ho pensaríem per a gent més jove. Llavors estem beneficiant a possibles receptors que d'altra manera no tindrien possibilitats.
El pacient el van operar a l'estiu i es troba bé, en fase de recuperació.
Aquest trasplantament no sé si m'allargarà la vida, però mentre visqui tinc una qualitat que no tenia abans.
I diu també que té moltes ganes de tornar a viatjar.
21 minuts i les 9 del matí. El govern diu que a finals d'aquesta setmana hi haurà 301 municipis a Catalunya en estat d'alerta per la sequera. La Generalitat n'ha afegit 22 més a la llista, tots de l'Alt Empordà. La portaveu Patrícia Plaja deia que la situació és molt complicada però que garanteix el subministrament de l'aigua de beure.
La situació és cert que és preocupant a hores d'ara. La tardor és el període en el que es preveuen més pluges, però saben vostès que les previsions no n'estan donant, almenys no de manera immediata. Les desalinitzadores estan funcionant al seu nivell màxim i en 7 mesos han aportat més de 47 hectòmetres quadrats al sistema, evitant que els embassaments hagin baixat 6 punts.
De fet, hi ha municipis com ara l'Espluga de Francolí que ja es gasten 32.000 euros per setmana per portar aigua potable en camions cisterna. Cada dia n'arriben entre 10 i 15, i tot i així l'Ajuntament cada dia ha de tallar 12 hores, 12, el subministrament de l'aigua potable a totes les cases. Esteve Giral.
Però no n'hi ha prou amb els talls en el subministrament de l'aigua per beure, que ja van començar a finals de juliol, tot i que amb moltes menys hores. Una situació que preocupa i molt, encara més si segueix sense ploure. Cada setmana han d'arribar més camions cisterna al poble. La factura arriba ja als 32.000 euros als 7 dies, només en transport de l'aigua. Josep Maria Vidal és l'alcalde de l'Espluga de Francolí i ho explica a RAC1.
Ara estem entre, depèn del dia, estem parlant entre 10 i 16 camions cisterna al dia, i és una mesura insostenible en el sentit que no podem tenir-la molt més temps en funcionament.
L'Espluga no té connexió amb l'aigua del minitransvasament de l'Ebre, depèn, per tant, dels seus aqüífers. Les obres de connexió es van quedar desertes abans de l'estiu per culpa del sobrecost provocat per la inflació i encara estan pendents de poder-se adjudicar.
Per tant, ara haurem de parar del temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Les coses com són. No hi ha pluja a la vista a curt termini.
No, almenys aquesta setmana no plourà, i si tirem mapes enllà la setmana que ve potser podrien arribar alguns ruixats entre dilluns i dimarts, però serien ben poca cosa. Sí que si mirem els mapes, per exemple, del novembre i del desembre, la cosa pinta una mica millor, perquè sembla que les pluges podrien arribar i podrien ser superiors al que esperaríem per l'època de l'any en què ens trobem. Però de moment la seguretat la tenim aquesta setmana i no veiem ni una gota. De fet, serà una setmana que acabarà amb aquest cel enterbolit pel pas de núvols alts i prims i també amb aquesta pols en suspensió, que és una mica el reflex d'aquesta massa d'aire que ens ve del nord de l'Àfrica i que ens fa disparar les temperatures. Avui al migdia es mouran entre els 25 i els 30 graus i pujaran respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques de Tarragona, algun punt de la Catalunya central o també cap al Pirineu. I hem de destacar també el vent del sud, que es notarà especialment en punts del Pirineu. I ara mateix entre 18 i 21 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona, 15 a Lleida, 15 també a Girona, 9 a la Seu d'Urgell i 15 a Banyoles.
Ara que parlem de meteorologia, que parlem de... Clar, aquí hem de preguntar la castanyada, dilluns que ve, allò que fa 20 anys que diem, ui, la castanyada màniga curta.
Una miqueta sí, perquè les temperatures encara estaran 4 o 5 graus per sobre del que seria habitual, per tant, suavitat. A la nit, en punts de l'interior, Pirineu sí que farà més fresca, però a la costa podríem tenir encara valors al voltant dels 20 graus, per tant, podríem tenir en alguns punts una castanyada tropical.
Una castanyada...
Acaba de sortir així, aquest terme.
Castanyada tropical. Sí. Podria dir així la cançó del Cedar Lamp per la Fàtima de Luisio. Per cert, que Espanya va reduir gairebé un 21% les emissions de CO2 l'any 2020 en plena pandèmia del coronavirus. És el que conclou un informe de la Fundació Empresa i Clima. Ara bé, cal tenir en compte que amb la pandèmia del coronavirus i el confinament, Aquell any molts sectors van paralitzar l'activitat i això va contribuir directament a aquesta davallada. Tot i així, tot i que les dades del 2021 van tornar a augmentar, la Fundació Empresa i Clima assegura que el govern d'Espanya i els empresaris estan fent molt bé la seva feina en matèria de sostenibilitat. Això sí, deixen clar que encara no s'estan complint els objectius marcats per Kyoto. I un apunt més relacionat amb la sostenibilitat. La periodista i col·laboradora a RAC1, la Txell Bonet, presenta un podcast nou, que es diu Generació Re.
La Generació Re no són persones nascudes en un mateix període de temps, sinó que és qualsevol persona de qualsevol edat que, de fet, té una actitud de voluntat de canvi, de millorar i d'impactar en la societat en positiu. És la gent que, abans que reciclar, ja redueix, repara, repensa, rehabilita, restaura, repobla, reflexiona, repensa, que, de fet, també és el títol de l'exposició que hi ha actualment al Museu de la Vida Rural.
És el primer podcast que impulsen el Museu de la Vida Rural i la Fundació Carulla i gira al voltant d'una generació que treballa per fer un món molt més sostenible. El podcast té 8 capítols d'uns 20 minuts que s'estrenaran els dimecres cada 15 dies a Spotify o a la plataforma de continguts digitals del Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I d'aquí uns moments altres temes. Aquí al món a RAC1, quan ens acostem perillosament a 8:45 del matí.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Vine a conèixer el concepte Lifestyle de les botigues Porcelanosa. Et sorprendràs amb els nostres dissenys exclusius i una gran varietat de productes innovadors. I ara, del 14 al 29 d'octubre, aprofita els dies Porcelanosa i gaudeix de descomptes molt especials. Renova el teu espai a Porcelanosa, ara i sempre a prop teu.
Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Aquesta setmana a Dia la poma vermella amb un 40% de descompte. Emporta't la bossa d'un quilo per només un euro. Dia, paga menys.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya el 29 i 30 d'octubre. Una prova 100% elèctrica amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. I el mateix cap de setmana també podràs provar les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit amb l'E-Mobility Experience. Entrades a circuitcat.com.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love the Orange tienes todo el fútbol y este mes, para que lo vivas a lo grande, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa fàcil de CESCE és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a CESCE.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. CESCE. Seguros de tu éxito.
Et deixem amb aquests segons de sons de la naturalesa perquè puguis desconnectar. Sent la remor de l'aigua. Els ocells. Desconnecta. Desconnecta.
¿Ara? Nou rasca desconnecta de l'11. Desconnecta i molt. Pots guanyar fins a 100.000 euros de premi a l'instant. Nou rasca desconnecta de l'11. Desconnectar ja és un premi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti Pones i estalvia temps i diners.
8:48 minuts, continuem els apunts aquí al món RQ. El PSOE ha rectificat i finalment ha convidat Alfonso Guerra i Susana Díaz a l'acte de celebració dels 40 anys de la victòria per majoria absolutíssima de Felipe González d'Espanya l'any 82. Això després que Alfonso Guerra denunciés en una entrevista a Canal Sur Ràdio que l'havien deixat fora i que volien esborrar el seu llegat.
¿A usted la han invitado?
A mí no.
A mí tampoco.
No me lo puedo creer.
Bueno, pues tiene usted que hacer un esfuerzo, ¿eh? Algún esfuerzo de creencia, porque yo no miento. Ni ahora, ni antes, ni nunca. ¿Usted sabe que hay precedente de fotos históricas que han borrado algún... ¿Recuerda usted aquella reunión de los que estaban en el exilio en Rusia y borraron a Trotsky?
Després d'aquestes declaracions, Ferraz ha fet marxa enrere i ha inclòs Alfonso Guerra, vicepresident del govern d'Espanya i exvicesecretari general del PSOE, a la llista de convidats. L'acte es farà dissabte a Sevilla i seran els presidents socialistes Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González. En canvi, Ferraz sí que n'ha deixat fora els expresidents andalusos Manuel Chávez i José Antonio Griñán, condemnats pel cas dels Eros. En paral·lel, el PSOE ha tornat a topar amb Podem ara per la llei trans. El PSOE vol calmar el debat intern que tenen a Ferraz sobre aquesta norma i per aquest motiu han demanat una última pròrroga per poder presentar les esmenes del text. Una decisió que critica el Ministeri d'Irene Montero i les associacions LGTBI, ja que això suposa endarrerir l'entrada en vigor d'aquesta llei. I encara parlant del PSOE, en només 15 dies el partit ha retallat a la meitat l'avantatge que tenia sobre ells el PP. Segons una enquesta encarregada pel Confidencial, Pedro Sánchez aconseguiria gairebé el 27% dels vots i 103 diputats. El PP continuaria guanyant les eleccions, però baixarien fins al 30% dels vots i 122 escons, i segons els analistes, significaria la desinflada de l'efecte Feijó. Parlant d'enquestes, Núria Parlon mantindria els 17 escons que té ara Santa Coloma de Gramenet a les pròximes eleccions municipals, malgrat l'aposta d'Esquerra Republicana per Gabriel Rufián. Això ho indica una enquesta al Crònica Global. El PSC obtindria el 49,6% dels vots, només un 1,3% menys que l'any 2019, però mantindria la majoria absoluta. Malgrat tot, Esquerra sí que creixeria Santa Coloma de Gramenet, ja que obtindria el 4,19% més dels vots aconseguits el 2019. Tot i això, només sumarien un escó més i arribarien els 4 regidors. 10 minuts i les 9 del matí, l'alt càrrec de Convergència i ex-mà dreta d'Artur Mas, David Madí, l'han condemnat a 14 mesos de presó per un delicte contra la hisenda pública i un altre de falsedat documental. També hi ha una multa de 220.000 euros, tot plegat en el marc de la investigació de l'empresa Triacom Audiovisual, presumptament vinculada al finançament irregular de l'antiga Convergència. Segons ha avançat el periòdico, la defensa de David Madí recorrerà aquesta sentència. Durant el judici, el juliol passat, la Fiscalia va demanar 2 anys de presó per Madí i 2 acusats més per presumpte frau fiscal vinculat a una productora audiovisual. Es tracta d'Oriol Carbó, administrador de Triacom i exgerent de TV3, i l'empresari Juan Manuel Parra. Un dels pets citats va afirmar que volien crear una ficció d'operacions que no s'havien fet, però que es cobraven. Un dels exemples que van posar damunt de la taula va ser una factura d'una de les empreses de David Madí que recollia un servei prestat 3 mesos abans que es constituís aquesta societat. D'altra banda, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, demana més de 40 anys de presó per Jorge Fernández Díaz pel cas Kitchen. L'advocada de Luis Bárcenas ha presentat l'escrit d'acusació a l'Audiència Nacional contra els 11 processats per, suposadament, haver orquestrat una operació parapolicial per robar-li a Bárcenas tota la informació relacionada amb la Caixa B del PP. Un cop presentats els escrits de les parts, el tribunal podria fixar ja la data d'inici d'aquest judici. Informa Mar Poyato.
Luis Bárcenas demana a l'Audiència Nacional que condemni els 11 processats, entre els quals hi ha l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, el seu número 2, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo i bona part de la cúpula de la policia espanyola de l'època, l'anomenada policia patriòtica. L'operació tenia com a objectiu robar-li a Bárcenas els documents que empastifaven els peixos grossos de Gènova i suposadament la dirigia Villarejo per ordre del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz. La defensa de Bárcenas demana 41 anys de presó per a cada un dels 11 acusats, excepte per Sergio Ríos, que era el xofer, per a qui en demana 33. A més, Bárcenas també demana una prova clau, la declaració com a testimoni de María Dolores de Cospedal, que finalment s'ha lliurat de seure al banc dels acusats, malgrat les converses enregistrades amb Villarejo que demostren que sabia de què anava la cosa.
I aquest matí, el pequeño Nicolás declararà davant la justícia per negar que intentés estafar un empresari fent-se passar per assessor del govern d'Espanya i membre del CNI. En la declaració haurà de justificar per què va intentar embutxacar-se 300.000 euros de l'empresari després que ahir tots els testimonis ratifiquessin fil per randa el relat de la Fiscalia. Des de Madrid, informa Arnau Mañé.
Jornada clau per saber si el petit Nicolás se surt amb la seva o si queda més a prop dels 6 anys de presó per estafa, usurpació i falsedat. Ahir l'acusat va evitar declarar i ho farà avui al final del judici. Qui sí que va testificar van ser una dotzena de policies i el banquer que va aixecar la llebre. Tots els testimonis van coincidir en que el petit Nicolás es feia passar per assessor de Soraya Sáenz de Santa Maria i per membre del CNI per enganyar a l'empresari Javier Martínez de la Hidalga. Tot això amb només 20 anys i sense cap nòmina. Els indicis, per tant, deixen a Francisco Nicolás en molt mala posició, però ell té coll avall que l'absoldran.
Contento, según lo esperado, ni ninguna novedad negativa. Eran 12 declaraciones de policía, que la mayoría se ha ratificado lo que había y ya está.
La jornada d'avui hauria de ser l'última del judici. Fons de la defensa apunten que argumentaran un trastorn de personalitat del petit Nicolás per rebaixar-li les penes. Per cert, el tribunal té sobre la taula una incògnita. Saber si avui es presentarà per declarar l'empresari estafat. Ho havia de fer ahir, però no va aparèixer, ni ell ni la seva dona.
I la justícia ha condemnat Ángela Dobrovolski a 2 anys i mig de presó per haver falsificat i cobrat xecs del seu exmarit, Josep Maria Mainat. La magistrada considera provat que la dona va cometre un delicte de falsedat documental, un delicte d'estafa i un altre delicte per haver utilitzat de manera fraudulenta el document nacional d'identitat d'una altra persona. A més de la pena de presó, Dobrovolski haurà de pagar una multa de 1.800 euros. Segons el text, l'acusada va actuar amb la finalitat d'aconseguir un profit patrimonial injust, va agafar el talonari de xecs del seu marit i, sense el seu consentiment, va omplir els xecs, va falsificar la signatura de Mainat i els va anar a cobrar ensenyant el DNI de la seva germana. La sentència encara no és ferma i s'hi pot presentar recurs. Mentrestant, fa temps que els experts i la judicatura adverteixen que els jutjats estan saturats. A Lleida, per exemple, els darrers 2 anys, la feina als jutjats de primera instància s'ha incrementat entre un 30 i un 70%, fins al punt que el col·lapse obliga a programar judicis pel 2024. Julen Andrés.
Hi ha dues coses que preocupen a la demarcació de Lleida. Per una banda, la situació de Solsona, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, ja que no tenen un jutge titular. A més, gran part dels funcionaris són interins i, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, debilita el sistema. En parla el president de l'òrgan judicial, Jesús María Barrientos.
Incorporar a personal ajeno a l'activitat judicial a una oficina judicial supone disfunciones desde cualquier punto de vista. Y esa es una debilitat de nostra organització del sistema.
D'altra banda, preocupa el col·lapse. El jutjat contenciós de Lleida ja programa vistes pel 2024. Pel que fa als penals, els judicis ràpids tarden 15 dies, els ordinaris se'n van als 8 o 10 mesos. Un fet que el tribunal atribueix a l'actual situació de crisi per on passa la societat a causa de la pandèmia.
Hisenda haurà de pagar Telefònica 1.315 milions d'euros. L'empresa de telecomunicacions va abonar més del que tocava l'agència tributària en impost de societats als anys 9 i 10, i ara l'Audiència Nacional ha ordenat Hisenda que li retorni aquests diners amb interessos. Tot després de més de 10 anys de litigi, la decisió de l'Audiència Nacional era ferma des de fa gairebé un any, però ahir Telefònica en va rebre la notificació. 4 minuts i les 9 en punt del matí. Atenció a això, segons dades del Servei Català de Trànsit, la gratuïtat de Rodalies, vigent des del 1 de setembre, no s'ha notat gens ni mica a les carreteres. O dit d'una altra manera, pràcticament ningú s'ha animat a deixar el cotxe i agafar el transport públic aprofitant la possibilitat de viatjar gratis amb Renfe. A les últimes setmanes, a l'entorn metropolità, el trànsit apenas s'ha reduït un 0,4%. 0,4%. De fet, a les entrades de Barcelona, des de l'1 de setembre, no és només que no s'hagi reduït el nombre de cotxes, sinó que s'ha incrementat gairebé un 1%. Les històriques llibreries Alibri i Còmplices de Barcelona tancaran les portes. La Libri, que per molts és coneguda com l'antiga Herder, abaixa la persiana quan falten 3 anys perquè en faci 100. El Libri destaca que, per ser referent entre els universitaris barcelonins per la seva gran oferta d'exemplars sobre temes acadèmics escrits en diferents idiomes. I Còmplices, especialitzada en literatura LGTBI, tancarà el 31 de desembre després de gairebé 30 anys en actiu. Per tant, acabarà aquest 2022. Els propietaris de l'establiment han assenyalat a La Vanguardia que jubilen i es dedicaran únicament a la seva pròpia editorial de narrativa lèsbica que es diu Egles. Tres minuts i les 9. El nou primer ministre britànic, Rishi Sunak, alerta que el Regne Unit s'enfronta a una crisi econòmica molt profunda i diu que l'han escollit per corregir els errors de la seva predecessora, Liz Truss. Sunak ja ha anunciat al seu nou govern que té l'estabilitat econòmica com a gran prioritat. Des de Londres informa el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
Rishi Sunak assegura que es vol guanyar la confiança dels britànics liderant un govern que treballi amb professionalitat, però admet que haurà de prendre decisions difícils. D'entrada diu que haurà de redreçar la situació econòmica complicada que li ha deixat Liz Truss.
No es va equivocar en voler millorar el creixement en aquest país. És un objectiu noble i jo admirava la seva inquietud per crear canvis, però va cometre alguns errors. No per mala fe, tot el contrari, però va cometre errors i a mi m'han elegit com a líder del meu partit i com el vostre primer ministre per arreglar-los i aquesta feina comença immediatament.
Sunak ja ha fet públic el seu govern amb una barreja de cares dels executius de Boris Johnson i de Liz Truss i aquest migdia ja tindrà la seva primera sessió de control al Parlament. S'espera que l'oposició de nou li digui que no té legitimitat per governar i que calen eleccions.
I un altre govern que també s'ha posat en marxa és el d'Itàlia. Durant el seu primer discurs al Parlament, Giorgia Meloni ha intentat mostrar-se moderada i ha renegat del feixisme. Ara bé, tot i ser la primera dona que assumeix el càrrec, vol que li diguin primer ministre, en masculí. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
Als primers comunicats, l'equip de Meloni es refereix a ella com el president del Consell de Ministres. No és cap sorpresa, perquè a Itàlia això s'ha convertit en un debat ideològic en els últims anys, sent les dones a dretes les que prefereixen que es refereixin a elles en masculí. Tot i estar en contra del feminisme, durant el seu discurs d'investidura, Meloni va recordar a les dones que l'han permès trencar el sostre de vidre i també va renegar públicament del feixisme i de les lleis antisemites de Mussolini.
Mai provato simpatia.
No he tingut mai cap simpatia per cap règim antidemocràtic, tampoc el feixisme, igual que sempre he considerat que les lleis racials del 38 són el punt més baix de la història italiana, una vergonya que marcarà el nostre poble per sempre.
A més, Meloni va aprofitar per assegurar que Itàlia seguirà al costat d'Ucraïna i que no cedirà al xantatge de Vladimir Putin. Tot i això, va mostrar algunes crítiques de la Unió Europea, assegurant que no dubtarà